Un avís que romandrà actiu fins a les 6 de l'hora baixa. Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que la jugueteria La Industrial cerca més informació sobre un mapa de les botigues emblemàtiques de Palma.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Com anem? Començam aquesta segona hora de programa. Un programa que ja sabeu que tenim totes les lletres i que ara tenim amarga cifra aquí al control tenis. Mira, aquesta setmana segona hora. Segona i tercera, anant canviant. Així m'agrada. Gràcies, Marga, per ser aquí. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les rondalles i amb aquesta òpera rock dels nostres amics de Cala Sang, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Ha passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol, així que saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Celestí Oliver.
Som aquí.
I Miquel Junc.
Bon dia.
Com esteu?
Molt
ara
bé.
Tot d'una també vendrà el nostre Gimbro, que fa peses per arribar també a la ràdio. No deixa ni un moment per llegir. I ara el saludarem tot d'una. Però hem de començar aquesta taula de redacció explicant-vos que hi ha un mapa antic de botigues emblemàtiques de Palma que cerca sobre de quin any és.
Han obert una botiga, un carreró de dalt vila, amb moltes coses curioses que la gent havia oblidat. Tot material fet a Eivissa i res d'importació, coses amb es nom pagès de mala traducció.
I de la jugueteria La Industrial ha publicat aquest cap de setmana a les xarxes socials un vídeo en el qual expliquen que han trobat un tresor. I és un mapa del segle passat en el qual hi surten les botigues emblemàtiques de ciutat. Vinga, l'escolta'm.
Si qualque vegada t'has demanat com era aquest carrer fa molt d'anys, vine amb jo que te mostraré el que he trobat. El tresor que em fa molta il·lusió mostrar-vos és aquest. És un mapa que se devia donar en aquell temps. No sé exactament de quina data és. Si qualcú sap a qui posa que feia la impremta Muntaner, jo crec que pot ser tranquil·lament dels anys 60. El maco d'aquest mapa és que aquí, com podeu veure, va explicant una mica totes les tendes que hi havia a la travessia comercial. Nosaltres, per exemple, estem aquí, La Industrial. D'aquí que quedam molt pocets. De vore a La Pajarita, que també és molt famosa, és una tenda molt emblemàtica. I si anem baixant... Ai, perdó, aquí dalt sí que hi ha en Alejandro, la joieria. Font Santo Cristo, en Dongo, i crec que res més. Aquestes són les que queden, crec que n'he dit 5, des de mirar quant de temps fa. Han anat desapareixent totes, és una llàstima. I vaig a recollir una mica, perquè ara em toca fer feinetes. I repeteixo, si qualcú té informació de quan se va fer aquest mapa, m'ho fa molta il·lusió saber-ho.
I d'aquest mapa titulat Travessia Comercial Cort Born facilita informació de botigues antigues de Palma, de les quals ara mateix en queden ben poques, com dèiem. Està fet per l'impremta Montaner, com sentíem, i des de la jugueteria La Industrial demanen la participació de la gent per si qualcú té més informació sobre aquesta troballa.
I nosaltres en volem xerrar amb la Neus Aguiló, que és la propietària de la jugueteria La Industrial. Com estàs, Neus? Benvinguda.
Hola, què tal? Bones tardes.
Molt bé. Com vas trobar aquest mapa, Neus? Com va arribar a ell?
Bé, aquest mapa per primera vegada el vaig veure l'any 98, que va ser quan jo vaig entrar a setembre. I bé, jo veia dependent de tota la vida, en Joana, i ens ho va mostrar, i nosaltres el donàvem, ja era antiquíssim, ho sabíem, però quan qualcú ens demanava, qualque carrer, qualque turista o de més, li explicàvem amb aquest mapa. I bé, durant anys l'he tingut com a desaparegut i arrel de que feim, bé, tenim la Clàudia com a les xarxes socials i l'altre dia sempre m'ho fa gravar vídeos i coses per estar un poquet al dia i li vaig dir, ai, tinc una cosa que igual t'agradarà i vaig veure aquest mapa que feia, bé, ja t'ho dic, igual feia 20 anys que ni el veia. I li vaig explicar el que era un poquet i van fer el vídeo. El que no m'espanjava mai és aquesta repercussió que ha tingut.
Que t'apareix, Neus, és que mai se sap això. T'ha escrit moltíssima gent?
Sí, la veritat és que sí. A més, la gent mos està ajudant i més o menys li està imposant una mica de data, però no ho tenim molt clar. Va haver un senyor que mos va escriure, que mos va dir que per la referència que fa la pajarita, que a més posa embotits, mínim havia de ser dels anys 70, 60 o d'abans, perquè l'any 72 va ser, o sigui, la pajarita venia embotits, venia un poc de dolç també, però l'any 72 va ser quan se va obrir l'altra part de la pajarita, que és exclusivament bomboneria, i no fa referència a la pajarita de bomboneria, o sigui, que mínim del 72 per avall, això ja ho tenim clar.
És una bona pista, aquesta.
Sí, després va haver un altre lot que mos va escriure, que també mos va dir que en aquest mapa no sortia el tren... Ai, quin tren era, que bé. Ah, no me'n recordo exactament. Sí, que no surt el tren de Santanyí, però que sortia el Artà i de la Pobla, i que no sortia el Cor Blau ni el Pla de Cuba.
What?
O sigui que... Si no surt això, també ja mos van una mica d'idees. També hi ha uns quants carrers que són de l'època franquista,
que
han canviat
que no
de nom.
Sí.
Exacte. I també a partir d'aquí mos n'han fent una idea, però clar, no sabem exactament. També hi ha hagut més gent que mos ha escrit dient que feia feina tenda que per allà que han desaparegut. I res.
Que interessant, però.
Més o menys aquesta història.
Però és com un... Que és molt interessant, però com una pel·lícula a partir d'un mapa intentar desgranar, desxifrar la història del vostre carrer, del centre de Palma, a partir de les botigues que hi havia, que com tu dius, Neus, bé, en el vídeo de cada vegada quedava un manco.
Exacte, i a més demostra que la gent li crida l'atenció a tot això i l'importància de preservar el comerç local.
Totalment. I també feis una crida a això, no?, per mantenir-lo, però tot i així és complicadíssim, perquè de les botigues que hi havia en aquest mapa, quantes n'hi havia, Pandura? Una trentena?
Sí, per lo menos. No l'he comptat, és la veritat.
Però
sí, i 40 també, 30-40, sí, de bé, més o menys, i en queden 5. O sigui, ten record de moltes de les que surten, però no de totes. O sigui que, jo que sé, ja també me va escriure una nota que feia feina a Quina i era una tenda de roba d'infant i res, la meva germana me va telefonar i me va dir, ai, a Quina la mama mos comprava la roba. I dic, però clar, jo devia ser molt petita perquè jo som de l'any 70 i no, això sí que no ho record. Però sí que hi ha moltes tendes que varen desaparèixer abans de que jo tingui record. I jo som dels 70, o sigui que són anys.
I en aquest mapa, Neus, sorties a botiga Xaranga, que era un mumaret que me comprava la roba quan jo era petit, o Tiburón.
Jo també.
Tu també?
Sí.
Però Tiburón no era en aquest carrer.
Vale. No és que sigui... Eres mapa del centre. Xaranga hi hauria de ser. Perquè Xaranga sí que era el centre.
El que se deia és travessia comercial. I la travessia comercial començava les escales de Jaume II per avall. Era aquesta zona.
De fet,
anant cap al Barbosc.
Ara m'ha fet recordar al meu imaginari que hi havia un cartell que ho posava, travessia comercial.
Sí, sí.
Encara és.
No, no, se va llevar fa anys.
Va llevar.
Quan se va... Jo no sé si se va llevar quan se va fer les reformes de les escales.
I era un cartell de bombetes, pot ser?
Se va llevar i no va tornar a comparèixer.
Que s'encengués.
Sí, exacte, exacte.
Memòria sí, bona, a Celestine, perquè jo aquest cartell, ni idea.
M'ha vengut en el cap.
Clar, jo recordo Esquerra Velázquez, que sí que hi va ser durant molt de temps, que aquest sí que era, que també marcava que era una tabatgia comercial. Per cert, Neus, tu creus que heu tingut tanta resposta perquè vivim una neonostàlgia? Ara que tots els carrets s'assemblen, vas a París, vas a Londres, passeges per Budapest o te'n vas a Viena, per tot hi ha les mateixes botigues i pots comprar les mateixes camisetes. El fet de que, tornant a aquella època en què passejar per ciutat era diferent, tu creus que ara m'on han temut que la globalització pot ser, només pot ser, no era tan fantàstica.
Exacte, ara... Aquests darrers anys és quan ho hem notat més, que la gent torna com a més romàntica, més nostàlgica. Tant els clients d'aquí com els mateixos estrangers, quan entren dins la nostra tenda, no passaria, crec, que no mos facin els mateixos comentaris. És que jo som de Londres, o jo som de Madrid, o de qualsevol part del món, i tot això... La setmana passada, sense anar més enfora, va venir un lotre tot, i va entrar tota contenta i me va dir que era de Granada i que ja no quedava res de tot això. I va entrar a comprar per l'il·lusió que li va fer tornar a veure un tenda d'aquest estil.
Mm-hmm. Sí, és preciós, la industrial, si no ho coneixeu, anau-hi i té unes juguetes meravelloses per tots els infants de tot tipus i juguetes de veres. No el vereneus...
Sí, és bé, la nostra tenda, tothom que mos coneix, que és una tenda molt clàssica i no m'han entrat juguetes modernes, tot el que feim sempre deim que necessitem que els infants juguin, se cansin, utilitzin mans i cervell i encara seguim amb això. Mm-hmm. Quan jo vaig entrar l'any 98, com he explicat abans, sí que vaig entrar amb una idea, perquè en aquell temps la tenda passava com una crisi, no havia tanta gent tan romàntica com ara, i clar, vaig entrar pensant en coses noves i de més, i mon pare em va dir, no, t'equivoques, no, papa. I vaig començar a entrar quatre coses més modernes, però no mos va funcionar. O sigui, el tipus de clientela que nosaltres tenim, cercar algo especial, algo diferent a lo que pugui trobar per qualsevol altra banda. Mm-hmm.
I com es quedau vosaltres, la industrial, la pajareria, que sou veïnats, està...
Sí, la pajarita.
Això, perdona, la pajarita, que sí, la pajareria és una altra també botiga que està a la Rambla, que hi ha animalons i menjar per animals. No, la pajarita, que també és una botiga fantàstica, i que has dit, una joieria... I...
Sí, en Alejandro, que és una joieria que tenim a la vora, la pajarita, com hem dit, després queda en Dongo, que és una sabateria, i res més, i
nosaltres. Vaja. Doncs, a menys si amb aquest mapa també traiem més informació d'aquest passat, d'aquesta travessia comercial Corborn, que avui, gràcies a Neus Aguiló, l'hem pogut rememorar, recordar-la, aquells que la varen viure i els qui no, conèixer-la. Així que, Neus, enhorabona per aquests vídeos, que mira que bé que han anat. No, no, supos que en fareu més ara.
Sí. Sí, perquè avui de matí, per exemple, he mirat i ja teníem, no sé, 15.000 visualitzacions. Això és una animalada.
Sí.
I clar, tot això ens ajuda molt a fer conèixer la nostra tenda, que nosaltres donem per fet que, com que és antiga, tothom ens coneix, però no és així. Perquè sobretot han canviat les tendències, la gent no passeja tant per Palma, els joves compren per internet, i cada dia també el mateix, em satura qualcú i diu, jo no vos coneixia. I dic, ostres, si només d'uns 100 anys d'aquí, com és possible que no us conegui? I les xarxes, bé, ajuden per aquestes coses.
I tant. Neus Aguiló, propietària de la jugueteria La Industrial, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada. Gràcies. I el sentien riure, Nadal Sol, com estàs?
Què tal, com
estàs? Tu has anat mai a la industrial a comprar?
Fixa't que sí. De banda d'haver-hi passat, com és natural, milers de vegades.
Però des cartell que deia en Celestí.
Sí.
Jo ara intentava trobar una foto, d'aquestes fotos antigues.
A menys, si la trobàvem i la penjàvem a l'Instagram del programa.
Però hi he comprat regals... qualque regal per a mi mateix.
La setmana també hem de dir que...
També.
Deien que vivíem aquest romanticisme de que hi ha botigues que no han de tancar mai, però també aquestes botigues se mantenen amb un públic.
Clar.
Sé que ens apareixen, o aixequen sa barrera per por de vendre. Clar, clar. Si només viuen de romanticisme, malauradament el romanticisme no alimenta. És a dir, que la millor manera de que aquestes botigues romanguin obertes és que tinguin aquesta funció de botiga.
I sobretot anar-hi a comprar. Si tens un infant que té un aniversari, vas a comprar allà, que has de, que els reis comanen una cosa, i els reis saben que allà trobaran moltes coses.
Quan prenen decisions com a consumidors, aquestes decisions tenen un cert impacte, no? Vull dir, pots Totalment. Comprar d'una manera o d'un altre, un lloc o un altre lloc. Sí, sí, sí.
Cada cosa que feim és, avui en dia és important i sí. Hem de prendre consciència. Així que ara canviem de tema, hem de xerrar de cinema, perquè no sé si sabeu que aquest dia es du a terme el Festival de Màlaga. Sí? Hi ha molta presència a les Balears i tot d'una vos comentam.
Des de divendres passat i fins aquest diumenge se celebra el Festival de Cinema de Màlaga i escoltam Peor Impossible, perquè na Rossi de Palma, que va formar part d'aquesta banda, va rebre el Premi Màlaga Sur en reconeixement a la seva trajectòria. Dissabte va destapar el monòlit que la reconeix com una de les figures més influents del nostre cinema, tot això coincidint amb l'estrena en primícia de la seva darrera pel·lícula, Dia de Caza, una revisió contemporània del film de Carlos Saura. Però hem de comentar més coses d'aquest festival de cinema, perquè hi participen fins a 10 produccions balears, una l'estrena estatal de La Carn, un llargmetratge dirigit per Joan Porcel, que explora la solitud lligada a les noves maneres de comunicar-se. També hi ha dos curtmetratges documentals que participen a la secció oficial, són Los Días Azules, d'en Javier Lerín, i El ressò de la mirada, de Carles Bové. Més coses, també participen en la secció oficial de curtmetratges de ficció d'aquest Festival de Màlaga, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, que m'ha cridat l'atenció el títol, dirigit per la menorquina Olivia de Clan, i Angoixa, de Daniel Ibáñez i Andreu Fullana. Fora de competició, també s'estrenarà Mallorca Confidencial, aquest thriller protagonitzat per Lolita Flores, interpretant el paper d'una matriarca que controla l'epicentre de la droga a Mallorca.
Uh-huh. I de tot això, i moltes coses
moltes
més.
Coses més, sí.
Imagineu-vos si hi ha presència balear a Màlaga, i qui hi ha pogut ser és en Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, que mos explicarà un poc com ha anat. Com estàs, Pedro?
Beníssim, me sentiu bé?
Sí, sí, sí. Beníssim, fantàstic. Super. Ja has tornat, encara ets a Màlaga?
No, ja he tornat, desgraciadament he tornat. Per a quedat, que m'ha destacada del govern, Diana de la Quadra, directora de l'ICIP, així que estem en bones mans.
Que
no
bé. Com ha anat, Pedro?
Peor Impossible.
Sí?
Començant Peor Impossible, sí.
Com que has trobat? Bé, supos que has viscut això, l'homenatge que li ha fet, que s'ha fet aquest cada setmana a Rossi de Palma.
Exacte, és que anava a començar encara que va tornar molt de Manau per l'homenatge, perquè era la part més important del festival realment, i poder estar en aquests actes oficials que han fet per na Rossi de Palma, te pots imaginar que ha estat un orgull i ha estat molt, molt especial, de veritat. Tant des de matí, amb el monòlit, com els vespres, cap vespre, que va ser el punt fort del festival, amb aquest homenatge a na Rossi de Palma, que m'ho heu dit, però la part més íntima, més emocional i més inesperada, perquè no ho sabia, era que el discurs i s'entrega del premi va estar per la seva filla, la Luna, que és aquest moment va estar molt, molt especial, amb un públic molt emocionat i entregadíssim.
I de bon reconeixement també, merescudíssim per la Rossi de Palma, aquesta actriu mallorquina que li han fet aquest monòlic, com des, perquè a Màlaga, que és com Hollywood, no? Que ha com un passeig amb estrelles.
Tal qual, a més, l'avinguda, sí, sí. Que no podia ser d'una altra manera, se diu Avinguda o Avenida d'Antonio Banderas. I n'hi ha un per cada any de festival, i sí, és tipus Hollywood total.
Uau. He estat a Màlaga, però no me'n recordo d'aquest tros.
Jo crec que tampoc hi vaig passar per davant.
No.
Potser no. Va passar.
Ara que Anna Rosia de Palma serà visita obligada per anar a fer-se una foto de vora s'escultura. Però com era l'ambient? Perquè, clar, tu que has pogut estar, Pedro, com s'ha viscut tot plegat, com era, sobretot, la festa de després? I els canapés, que a mi això sempre m'interessa molt. Perquè una festa és bona en funció dels canapés.
Clar, mira, et puc dir que precisament també és un dels punts que, a part de tot el que heu dit, que és veritat, la Can va ser fantàstic, ja va poder anar a la sessió de premsa, perquè el vespre havia d'anar a Rosa de Palma, i l'ambient, és que no vos puc imaginar quin ambient hi ha, a part d'un ambient professional, perquè ja també se'n va per feina, avui penseu que comença el mercat, i també ja és una gran oportunitat per fer contactes, per tancar projectes, sí, però també l'ambient del sector, a dir-vos un festival és importantíssim, i el que ara mateix heu dit vosaltres, no? A veure inclús, ja no només els participants dels curtmetratges, dels films o dels llargmetratges, sinó tot el que envolta, no? Hi ha un moment determinat vaig estar xerrant amb un talent emergent d'aquí de Balears, que amb Marcos Callejo, amb Tan Lleravert, amb John, vull dir que això no té prou, si no se viu, no se sap el que significa per tot el sector anar a un festival, que és el Festival de Malaia. Així que l'ambient és importantíssim. A part, després de l'ambient de feina, que comença avui, dilluns, que també és molt important.
La feina és important, però la festa també. No sé si és que els canapés no eren bons i, com que ets un home prudent, no has volgut, no, no has volgut opinar.
No, us he de dir que la veritat que sí que se va fer una festa després de la projecció oficial de la carn i va estar beníssim.
No,
he de dir que no és excusa perquè la Diana ja estàvem super rebentats, vam anar a saludar i nos vam anar. Vos podeu creure, però la festa era un luxe, la veritat.
Bé,
No se va provar, però boníssim, seguríssim.
Això segur. I clar, la carn, que la vàrem veure aquí en format d'obra de teatre i que sí, ara s'ha convertit en pel·lícula, que de fet la vàrem estrenar, crec que un festival de tall, no per allà, i
sí,
que ara
sí,
arriba aquí
sí.
a Espanya, per primera vegada.
Amb el Festival de Màlaga. Uh-huh. Sí, mira, la Cana, a més, arriba un moment molt interessant que li vaig comentar tant el director, en Joan Porçal, com a la productora, de Charlie Bujosa, perquè arriba un moment que fa 30 anys de tesis, que tesis va suposar d'anar a Menabar un llenguatge disruptiu dins un cinema ja acostumat o acomodat a unes característiques, i resulta que la Cana ve 30 anys després fent el mateix. Diguem, escoltau, hi ha altres tipus de formats, altres tipus de llenguatges i altre tipus d'històries. I jo no sé si és casualitat o no, però aquesta lectura és molt, molt interessant.
Uh-huh. I com estaven els protagonistes? Com estava en Lluís?
En Lluís estava meravellós. Ja me vaig trobar ja a primera hora de matí amb en Pau Oblí, que és el figurinista i que també li va fer el vestuari per l'alfombra roja, per la catifa vermella, i està espectacular. En Pau li va oferir un outfit de tipus peto que ensenyava bastanta carn i està ja impressionant.
Home, ja és això, no? La carn.
Com sempre.
El seu nom ho indica. Si mires la carn, veuràs carn.
Sí, jo he vist fotos i per carn mig despoat. Sí.
No, i si heu vist sobre teatre, i jo he vist sobre teatre, no sé pel·lícula que tinc ganes de veure-la, però sí, ja mos feim una idea de què va. I no és per tots els públics, sí, no, Pedro?
No, exacte. No és per tots els públics, o sí, tot depèn.
També,
en
sí,
el final és una història que habla de solitud i és molt dura, però no és dura per les imatges, sinó per la conclusió de la pel·lícula. Realment, el missatge es dur, no les imatges.
Sí, sí. No, per tots els públics me referia a menors d'edat. Òbviament, és per tots els públics.
No, això sí que és veritat. No.
Majors d'edat.
No.
Això, no. En això me referia quan deia per tots els públics majors d'edat. I, com dèiem, també, ara vendran moltes altres pel·lícules que aquest dia s'aniran estrenant i que se mou molt de mercat a Màlaga, perquè si hi ha una cosa és que en pocs anys s'ha convertit en un festival molt de referència. Quasi hi ha Donosti, Sant Sebastià, Màlaga, sí, són els més importants.
Sí, sí, és veritat, sí, el Festival de Màlaga l'any que ve o la propera edició farà 30 anys, així que també és normal. Ja du un tipus de trajectòria bastant important, així que fantàstic. I xerrant d'estrenes, el que no vull deixar passar, que avui dilluns és d'una gran menorquina, també. Mm. Aquesta que heu dit, les instruccions per cocinar un pollo bajo tierra, Olivia del Can. I a Monarca, curiosament, tenim també molt de talent. No ens podem oblidar que fa dos anys, crec que fa dues edicions, va guanyar a millor producció la Margarita Huguet per la Societat de la Nieve. Vull dir que tenim un talent a Menorca també que no ens podem oblidar. Brutal, brutal. I Noelia del Camp, que també està denominada el seu curtmetratge en es Goya, que finalment no va guanyar, però molt potent també, eh? Molt.
Que has pogut veure a banda de la carn, Pedro, a Màlaga?
Mira, ja qualque curtmetratge ja ho havia vist, que amb la Gàbia, que amb De Madrid al Cielo, és a dir, qualcuna d'aquestes films sí que s'havia vist ja. I molt bé, és a dir, jo el que no vull deixar de dir o deixar d'acabar aquesta entrevista diguem que el sector audiovisual a Balears té un moment tan interessant, molt bo, i que no poden deixar de recolzar i d'acompanyar, que m'estan fent. Vull dir que ja estic fantàsticament orgullós i satisfet de tot el que està passant a audiovisuals. Queda molt de camí, que en sempre, sí, però ja camí fet.
I prova d'això, aquestes obres, aquestes peces audiovisuals que s'estrenen aquest dia al Festival de Màlaga, com deien també en Javier Lerín, que és fantàstic.
Exacte.
En Carlos Bové.
En l'obrador de productora.
Sí, en Carles Bové, que també és magnífic.
En Carles Bové, que, bueno, aquí t'he de dir que la pel·lícula se va presentar ahir, el Rosà, de les mirades, i és increïble. S'acollida va ser boníssima, 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 boníssima. Vull dir que també ho volem posar en valor, sí.
Idò, Pedro, enhorabona i gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies.
En que va, mos expliqueu com ha anat tot, perquè dura tota aquesta setmana el festival.
Sí, fins dia 12. Fins dia 12 ja hi ha estrenes. I mira, i fins dia 12 estiran a Diana, vull dir que estiria també amb una gran ambaixadora de Tèntol. Per quan acabi el festival, pues, vos podeu contar amb ella, perquè vos podrà donar l'altra versió més professional i del que ha passat i del que es cuina en el festival de Màlaga.
I menys si mos toca qualque premi, per què no?
també, ja seria increïble, la veritat.
Que molt bé. Pedro Vidal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, la veritat, com sempre.
En Pedro és el secretari autonòmic de Cultura del Govern de les Illes Balears i hem parlat del Festival de Màlaga i vos agradaria ser-hi?
M'encantaria.
Ah, que sí,
estaria
sí,
bé.
Sí. Ara, uns dies de veure pel·lícules, de...
Sí, no, a més ha donat moltíssims de titulars, no?
Ah, que sí? Jo és que els vull veure totes bona, ja. No, sí. no puc esperar, tenc FOMO. Com ho hem de fer? Doncs aquesta és la participació de les Illes. Com que tenim en Nadal suau aquí, tot d'una te donarà en pas.
Beníssim.
Abans feim un tet tot.
Quin és el teu moment de Tèntol?
Quin és el moment de pausa o de Tèntol que fas quan aconsegueixes aturar? Doncs ara mateix, en aquesta època de treball que tenc, la meva pausa és a les 10 de la nit quan m'acolc dins el llit. M'he dutxat, m'he posat el pijama i intent connectar-me en coses que no he fet durant el dia. Llegir alguna cosa que no té res que veure amb la meva feina ni amb res que me comprometi, i això és el meu moment de pausa. M'allibera molt.
IB3 Ràdio és diversitat. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Y da, mira, una, cuatro formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu Xiu, Divetres Ràdio, que hem encomanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi? Perquè si
bici... Jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però no que... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Tèntol, de 3 a 6, a Divetres Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Esports de neu, l'esquí alpí. En temps de fretineu, l'esquí alpí és l'esport d'hivern més popular als llocs de muntanya. És accessible per a totes les edats i els nivells i les estacions estan ben equipades amb serveis i remuntadors per pujar a les pistes. Fixeu-vos que em dic remuntadors i no remuntadors. Les pistes es classifiquen segons la dificultat. Les pistes verdes són les més fàcils, ideals per a principiants. Les pistes blaves també són fàcils. Les pistes vermelles tenen un nivell intermedi. I les pistes negres són les més difícils, reservades per esquiadors experts. L'equipament bàsic per fer esquí alpí inclou esquís, botes, bastons i casc. No casco. Les tècniques bàsiques són fer girs, i no giros, per controlar la direcció, la frenada, que en castellà és frenado, per reduir la velocitat i mantenir una postura correcta. Recordeu que per alentir la velocitat, la posició dels esquís és en angle, no en cunya. I terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Moment de fer exercici de lectura. Queda molt malament dir exercicis de lectura. Amb en Nadal Suau.
Abdominals lectores.
Però sí, però avui me'n fa molta il·lusió aquest exercici de lectura.
Ai, mira, sí, m'agrada molt. A més, és un d'aquests exercicis que sembla que són fàcils, no? Mm. I després resulta que són els que verdaderament te posen musculatura.
Sí, la varen tenir la setmana passada, segur, en aquesta cadira d'aquí. Aquesta senyora que mos posa musculatura. He llegit, ahir vaig llegir El País, la crítica que li fa.
Sí, no, a més, en Pons Puigdevall, que sí. No és un crític precisament, diguem-ne... és un home que s'hi ha de tombar un llibre al tomba, no? I estava entusiasmat.
Sí, sí, m'ha encantat la crítica que li ha fet.
Bé, parlàvem de la Neus Canyelles, que
Neus Canyelles, clar que sí.
Jo, sí, ho parlàvem abans de començar la secció, quan t'he comentat de que parlaríem, que en som fans, crec que tots és d'aquesta taula. Jo he de dir que sóc fan de Neus Canyelles en dos sentits diferents i complementaris. Sóc fan de la seva obra, m'encanta llegir els seus llibres, ara explicaré per què, però també m'agrada molt ella. Ella personalment la conec poc, però vull dir, però la mena de figura pública que representen a Neus Canyelles i la forma que més o menys se pot deduir que ella té d'entendre la feina de l'escriptor. Això m'agrada molt perquè vivim en un món que exigeix en els creadors que esdevinguin promotors d'ells mateixos, si és possible, personatges, que més o menys...
Sí. I molt mediàtics.
Clar, i no pots culpar ningú. No, aquí... Aquí ja me miren com si parléssim d'algú en concret.
No gens menys.
Benvolgut. No, però Però sé, per la broma aquesta de fi, d'alguna topada que he tingut, no? Però...
D'alguna de les teves agres polèmiques.
De les meves agres polèmiques. Però de veritat que no ho dic per una persona en concret. I ni tan sols estic segur de si ho dic com una crítica. És a dir, perquè al cap i a la fi, supos que és normal estar en un món que té unes regles i tu provar de jugar amb aquelles regles. No ho sé fins a quin punt jo faria crítica d'això.
I ara... que si escrius un llibre, de qualque manera l'has de donar a conèixer.
Sí, també és cert que...
Sí, però on han quedat tots els escriptors outsiders? On són els Salingers d'aquesta generació?
Per
aquí
anem. Però també fa entrevistes,
perquè ell. Una cosa que jo sí que he vist un parell de vegades... ja alguns escriptors, i molt particularment un en què vaig tenir una agra polèmica, és que...
Una petita enganxada.
És parlar
estan,
de...
T'estan donant suport ja, oi?
No, però és parlar de...
No estàs tot sol en aquesta lluita.
No. Però bé, no és una lluita. Però vull dir-te... Veig que hi ha autors que parlen d'aquestes promocions tan ferotges i tal, com si fos una maledicció caiguda del cel que no poden evitar de cap manera. I això, senzillament, no és cert, és una tria. Vull dir, i Neus Canyelles representa tot el contrari. Insistes, no criticaria mai els altres, però he de reconèixer que una actitud com la d'ella me fa molta il·lusió, perquè a més veig que és molt genuïna. És una persona que defuja el protagonisme mediàtic, compleix amb els mínims, perquè vol defensar els seus llibres i té un editor que ha confiat en ella, vull dir, és normalíssim, no? Però més enllà d'això, fa la sensació que Neus Canyelles sigui algú que considera que el que ha de fer un escriptor és fonamentalment escriure, no? I que els seus llibres s'han de defensar ells tots solets.
Sí, però una cosa molt curiosa, que és que també fa literatura del Joan, Neus, en tot això.
Sí, i ho comenta molt sovint, no? De fet, en el llibre que aquests dies està presentant i que acaba de publicar-se, Sales d'espera, que és un llibre de relats, hi ha referències a tot això, no? A com es comunica la pròpia obra amb l'autobiografia, i ella ho comenta, i clar, Neus és una... Neus, estic parlant aquí en primera persona com si fossin col·legues, no? Però vaja, Neus Canyelles...
Són companys d'ofici.
Són companys d'ofici i han coincidit alguna vegada, ara explicaré, però vaja, jo crec que ella sembla una persona, diguem-ne, seriosa, dona una impressió de timidesa, que jo crec que és certa, però no li falta sentit de l'humor en els seus llibres, quan toca aquest tema. Jo vaig tenir l'oportunitat de coincidir amb ella a un acte fa un temps, uns mesos, organitzat per anar a Cati Mollà, i la tenia asseguda al costat, i m'ha agradat molt, perquè efectivament és més aviat callada i més aviat, diguem-ne, tímida, però tu intueixes que no és una qüestió d'inseguretat, sinó de convicció que efectivament no està malament xerrar poc, no? I en fi, això...
Bé, més que xerrar poc és... Així com ella cura la seva literatura...
Efectivament.
A curar també el teu
discurs, sí, per això vull dir, no, quan dic xerrar pop vull dir mesurar, no? Mm-hmm. Mesurar què dius, per què... Clar, i la seva obra, i efectivament, i amb això enllaçam amb la segona cosa, i més important, segurament, que és que la seva obra també m'ha semblat interessantíssima i m'agrada moltíssim. I efectivament és una obra on no hi ha paraules sobreres, no hi ha ornamentació, no hi ha decoració, és una obra molt, entre cometes, petita. Quan dic petita... O podria parlar també d'un to que està escrit en un to menor, però petit o menor no són... Són qualificatius positius, eh? Primer, perquè són decisions conscients de l'autora, i segon, perquè és una qüestió de concisió. A mi, jo ella la vaig començar a llegir amb Cap d'Hornos, va ser Cap d'Hornos del 2002, va guanyar la Ciutat de Palma. Jo crec que era la seva segona novel·la, si no vaig errat, sí, perquè va començar neu d'agost, que no sé si seria... No recordo, però ja vaig començar en cap d'Hornos. Que me'l va recomanar per cert José Carlos Llop. Estava molt bé dir aquestes coses. Sobre quan un escriptor recomana un altre no passa tan sovint, així que s'ha de dir.
Sí.
I de llavors se sensà que...
El tercer llibre era.
El tercer, eh?
Sí.
I de llavors se sensà que he mirat de seguir-la sempre, que d'Hornos era un llibre tremendo. No sé, crec que no s'ha reeditat des de llavors. No estaria gens malament una nova edició d'aquella novel·la. I bé, a mi m'assembla, com dic, que el to de l'obra de na Neus és la seva màgia, no? És un to com de persona o de narradora desconcertada davant del món adult o de la realitat que ens envolta, i aquest desconcert la fa... caminar parant molta atenció en els detalls, està entre estupefacte i però després també té uns punts de lucidesa que m'admiren. I a la novel·la anterior, Autobiografia autoritzada, tenia una frase que m'agrada molt i que val també per Sales d'espera, que és el llibre que presentam avui, no? O que és la seva darrera obra. Deia, la narrador, deia d'un personatge seu, deia, té la mala sort d'oblidar molt lentament. I efectivament, l'obra d'ella té molt a veure amb la lentitud i amb la memòria, no? Llavors, Sales d'espera, que la publica Empúries, és un... o les publica Empúries en aquestes sales d'espera, és un recull de 8 relats organitzats, efectivament, entorn a la idea d'espera, a vegades literalment a una sala d'espera, perquè hi ha molts metges, psiquiatres, no recordo ara si hi ha un cardiòleg, vull dir, hi ha molta visita mèdica en aquell llibre, però altres vegades poden ser, què sé jo, una biblioteca pública, l'habitació o el bar d'un hotel, una piscina. A més, me fa molta gràcia perquè parla molt clarament de quina piscina és, xerra de l'Estel, que està en el casc antic de ciutat, en el centre, no? Jo va una època que hi anava, en aquesta piscina. Sí, sí, sí. O són un carrer, són un grans magatzems. És a dir, molt sovint l'acció... les accions mínimes que conta aquesta història transcorren a llocs, espais d'aquests que són un poc de passada, conjunturals, no vull dir no llocs o espais liminars, que són les coses que diuen ara els pedants, com jo, però per aquí aniria la cosa.
Ell
no?
Es concepte en el lloc, però no el va refusar.
No.
El va acollir bé.
Ah, mira, llavors es mira, m'he més tranquil, perquè... perquè hi ha un moment que diu, no, com, quan publiques llibres, ho diu aquí a Sales d'espera, diu, quan publiques llibres, després veus que la gent escriu sobre el que tu has escrit primer, i diuen unes coses raríssimes, no? Com els crítics o els periodistes li treuen
crítics.
Un...
Ah, crítics, m'has de escriure sobre el llibre, perquè justament aquest cap de setmana m'ha sortit un vídeo d'escriptors que parlaven de que s'han de pintar els llibres, que els llibres s'han de subratllar.
Ah, això és preciós. No, jo estic d'acord.
Fins i tot, és que no recordava l'autora, perquè ho vaig veure tot així, lo típic que mires com un darrere l'altre, i deia que fins i tot a ella li semblava bé que la gent fes la llista de la compra en es marge de la pàgina.
Jo estic super d'acord. Bueno, bé, subratllar, anotar en els marges, fer dibuixets, que això ja, sense cap dubte. Però això altre també, eh?
Sí, hi ha dos tipus de persones al món. És que subratllen llibres i és que no.
Jo crec que s'equivoquen.
Jo crec que n'hi ha de més castes. Els que subratllen llibres en llapis,
no.
Els que ho fan en bolígraf, els que ho fan en subratllador.
Efectivament.
Sí, no, això... quan dic subratllar llibres, incloc tota aquesta gent. Hi ha gent que li agrada tenir el llibre intacte.
Impolut, no?
Impolut, sí, hi ha gent que li agrada escriure, sí. Subratllar, posar notes, doblegar les pàgines... Allò que
No, jo de tota manera...
Depèn de primera carrera. Que si no subratllaves, després havies de tornar a llegir tot, intentava recordar on havies trobat una cita que havies de fer servir per un treball i no hi havia manera, per tant, ja
per practicitat, ja subratllaves i després ja rellegies.
No, no sé llegir sense un llapis.
Jo els meus alumnes els dic, no és un consell, els dic, no és un consell, és una ordre. És a dir, part del vostre exercici és, quan llegim, fer-ho amb un llapis a la mà per poder subratllar o allò que no entens o allò que te crides atenció i que dius, mira, m'agradaria això poder dir-ho a una conversa d'aquí una estona
o
una paraula que no has entès.
Jo crec,
vaja, jo ho recomano. Mira, el lector recomana subratllar llibres.
És a dir, el professor suau ordena, però el lector recomana. És un to diferent.
Efectivament, clar, ens hem d'adaptar a cada context.
Sí, sí.
Bé, en fi, la qüestió és que qui s'acosti a sales d'espera trobarà uns relats que es basen sovint... Si pel qual llegit Carver, que entre l'ensenyant que ens escolta pot ser niurada d'alguns casos, que tenim aquestes narracions que comencen un poc a la meitat i queden una mica obertes i en el fons és com un slice of life, no? Un bocinat de vida. Doncs aquesta és una mica la jugada que fa na Neus Canyelles en aquests 18 relats. Molt de pic les històries dels... les vertaderes històries que arrosseguen els personatges s'intueixen més o menys de fons. Sí, esmenta que la protagonista s'ha divorciat, o la protagonista té una filla, o els pare o la mare està malalta, o té un amant, ho esmenta. Però no ho desenvolupa, sinó que es concentra en un fragment molt concret de la vida d'aquella persona. Llavors es veiem algú que va a la piscina i neda, o que es reuneix amb un amant, amb un ex-amant a una habitació. En fi, són aquesta mena de textos, amb una prosa cuidadíssima, però molt a l'abast de la lectora, del lector. I que estan fantàstics. Home, a mi n'hi ha alguns que me fan una gràcia especial, diríem. N'hi ha un, sobretot, que es titula Fre de mà, que sense voler jo, diguem-ne, vaja, doncs fer spoilers o tal, però la cosa va de que la narradora, que s'entén que és la pròpia Neus Canyelles...
Ella va dir que ella era la narradora de tots els contes. O quan la vàrem entrevistar aquí... Parlaven de jo narratiu, deien, no, la narradora són jo. Ens ho sentit que sabó narrativa és ella.
I les anècdotes són més o menys...
Seves.
Són més o menys seves, no? Clar, és el que sembla. De tota manera, jo... Jo recordo que una vegada vaig ressenyar na Neus, un llibre de na Neus, i deia, home, sembla que sigui la seva vida. Deia, però jo afegia, de tota manera, jo no ho sé. El lector tampoc ho podrà saber, i no té tanta importància, no? Vull dir, sigui o no sigui, vaja, conta històries d'algú que s'assembla a Neus Canyelles, sí. I en aquesta, desperta un dia i resulta que té, me sembla que és en el genoll, un tatuatge.
Un tatuatge.
I diu que no li agraden gens i que com pot ser...
Com ha arribat aquell tatuatge?
Com podeu imaginar, a mi me va fer molta gràcia tot això. Començant perquè no li agradin els tatuatges, que és una cosa que a mi sempre me fa molt gràcia.
I dissabte, un home que li encanten els tatuatges trobarà amb una dona que no li agraden gens els tatuatges. Així que no vos el perdeu. Neus Canyelles i Nadal Suau, dissabte a les 12 a la llibreria Drac Màgic, presentant sales d'espera. Que bé.
Anirà molt bé.
Segur que sí. Moltes gràcies, Nadal.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ara vos hem d'explicar que el músic mallorquí Pere Bujós està a punt d'estrenar tot un homenatge a la memòria musical de les Illes, traçant un recorregut per peces de Chopin, al Beníz Antonio Font, titulat Illes Sonores.
El Viure sense tu, d'Antònia Font, és una de les peces d'aquest primer volum d'Illots Sonores que ha fet Pere Bujosa i que té la voluntat de redescobrir compositors i músiques vinculades a les Illes Balears des de la perspectiva del jazz contemporani. És el seu cinquè treball de discogràfic en què Pere Bujosa parteix de composicions d'èpoques diferents per dur-les cap a la improvisació i nous arranjaments.
I nosaltres en volem parlar amb ell. Pere Bujosa, com estàs?
Hola, amics de Tèntol, moltes gràcies per escoltar-me.
Que bé, Pere, moltes gràcies a tu per venir a presentar-nos aquest disco, aquest nou disco, que no m'ha arribat a saber en quin dia se publica definitivament. Digue-m'ho a tu.
Dia 27 de març.
Uh-huh. És a dir, que encara mos queden uns dies.
Encara en queden uns dies, sí.
Però bé, així començam a fer ses ben llargues, Pere, d'aquest treball que avui he llegit un titular que has fet en el diari de Mallorca que dius Mozart i Antònia Font no estan tan en fora. Era Chopin, ara no me'n recordo. Chopin, Chopin.
Era Chopin.
Sí,
era Chopin,
Chopin i Antònia Font no estan tan en fora.
Bueno, això ha estat idea d'en Gavi Roda, el periodista, ho ha escrit.
No ho has dit tu.
I l'ha filat. Probablement ho hagi dit, igual se me va escapar o vaig fer aquest paral·lelisme.
Mm-hmm. Per què?
Bueno, parlava un poc de que tots dos escriuen melodies genials i que connecten amb la nostra, diguem, intimitat o sensibilitat, mm-hmm, d'alguna manera.
Però això és la música, no, Pere?
Això és la música i això és art, no? Connectar-nos, mm-hmm, i connectar-nos entre nosaltres i cap a dins, no? A vegades, i cap a fora.
I per què aquest disco, amb aquests referents tan clars aquesta vegada, Pere?
Bueno, d'alguna manera ha estat un el resultat d'un parell d'anys de recerca treballant en diferents tipus de músiques, però en concret estava treballant amb diferents compositors. Vaig descobrir bastanta música pianística de Mallorca, bastant interessant, que no havia escoltat mai, bastant compositors com el Joan Maria Tomàs i l'Antoni Torrandé i tal, i ja feia temps que volia fer alguna cosa amb compositors que tinguessin alguna cosa a veure amb les illes, no? Uh-huh. Per tant, vaig començar a fer recerca i per exemple, la idea d'Antoni Font va ser com una manera d'aconseguir de fer un crit a un públic a lo millor un poc més generalista, que a lo millor no tingui relació amb el jazz, però o a lo millor més illenc, que sí que conegui Antònia Font, però pugui acostar-lo a la nostra música que tocam normalment, que és el jazz contemporani.
Uh-huh. És a dir, que apropant-lo en el teu camp, en el terreny que tu des de fa anys ja intentes, doncs, fer-hi feina, que és aquest camp del jazz, de la improvisació i també de la música més contemporània, no, Pere?
Exacte. Era la meva idea de... Bueno, nosaltres ja fa 7 o 8 anys que tocam junts amb aquest conjunt i ja tenim un so bastant més consolidat que fa uns anys, i el que feim o el que ens inspira, a més de fer composicions pròpies, també a vegades és agafar música d'altres compositors, passar-los per la nostra batidora, diguem, intel·lectual o el que sigui, i veure els resultats que pot veure el públic.
Uh-huh. I Pere, un home acostumat a la improvisació com és el teu cas, el disc se podrà sentir tal qual en el directe o serà una aproximació en aquest disc?
Pues serà probablement una aproximació perquè cuidant molt la part del directe, i algunes de les peces no funcionen tan bé en directe. Tenen aquest disc en concret té un aire un poc més de cambra, més íntim, i a vegades per el ritme del directe que necessites pues mantenir el públic despert en algunes ocasions, potser alguna de les peces l'haurem d'arranjar o l'haurem de llevar, però bueno, tenim 5 discos gravats i tenim molt de repertori.
Uh-huh. Pere, crec que presentaves Illes Sonores volum 1, per tant, supos que vendrà un volum 2 en qualque moment.
Sí, l'altra part d'aquesta recerca que està fent aquest temps està relacionada també amb música popular de les illes. No, sé que no sóc el primer que ho fa, però és algo que ja feia temps que feia, ara ho estava mirant l'altre dia, des de 2021 estava agafant melodies com Ora va ser posta el sol o algunes peces així i passant-les amb el, tocant-les amb el trio, cosa que bastant divertit perquè les han tocat a alguns festivals internacionals i els hi han agradat molt. Per exemple, tocar Nonino a Indonèsia és com una cosa bastant divertida, no?
Que bo, sí, una cançó de bressol mallorquina, però clar, funciona. Són universals al final, no? Les cançons de bressol.
Exacte, sí, sí.
Que bé. Com dèiem, el disc sortirà dia 28 de març, el presentareu a Madrid, a Barcelona i a Mallorca. Ja tenim dates?
Sí, sí, sí. Dia 28 d'abril a Barcelona, a Jamboree. Dia 30 farem una petita presentació a Palma, al bar d'Ortertín, el club de jazz. Uh-huh. Després el dia 1 tocarem a Sant Sebastián i el dia 3 de maig tocarem al Café Berlín de Madrid.
Uh-huh. Una bona gira, doncs, per començar, no?
Sí, això és per començar. Després estem projectant, després d'aquesta petita presentació, tenim bastantes més coses, però encara no les volem anar poquet a poquet. Uh-huh.
Clar, tu deies, són temes d'aquí, passats per la teva interpretació, per el teu sedàs, però que, òbviament, són universals i per tot el món les pots anar difonent, no, Pere?
Sí, la veritat és que en primer lloc que faig Chopin no és, a més de que vaig agafar aquesta peça especialment perquè la va escriure durant el seu període a Mallorca. Uh-huh. Són peces que són patrimoni cultural de la humanitat, Mallorca, d'Albéniz. Les altres, per mi, són un exercici un poc de redescobriment i un poc també de divulgació, de dir, ei, que aquests músics que teníem o que varen fer carrera a Balears o que tenien un origen balear, realment eren molt bons i tenen un valor i que crec que
val la pena... Moltíssimes gràcies. I tant, i ho podreu fer en aquest disco. Illa Sonora, volum 1, 28 de març, Pere Bujosa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.